Audiència pública ciutadana mensual, que començarà a les 5. Entre els punts destacats hi ha l'aprovació definitiva dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2024, que ja han passat tots els tràmits reglamentaris i que remetran a la Sindicatura de Comptes i al Ministeri d'Hisenda. També es donarà compte de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2025 i dels informes sobre terminis de pagament, que situen el període mitjà en 20, 16 dies dins del marge legal. Un altre dels moments de debat serà la moció presentada pel Partit Popular per establir compensacions als usuaris de la piscina del complex esportiu de Valldoreix. L'equipament es va veure obligat a tancar gairebé un mes durant el setembre per obres de reparació i els populars proposen que els abonats vegin reduïdes o exonerades les quotes de desembre en funció de la modalitat de subscripció. L'ordre del dia es completa amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, la informació sobre les substitucions a la presidència durant les vacances d'agost, la relació de decrets i contractacions dels darrers mesos, així com els apartats habituals d'acció de govern i precs i preguntes.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El col·lectiu Sant Cugat en Palestina llegirà aquest divendres els noms dels més de 10.000 infants morts a la franja de Gaza des que va començar l'ofensiva d'Israel per ocupar el territori l'octubre del 23. Un acte que començarà a les 7 del matí, s'allargarà fins a les 11 de la nit i tindrà lloc a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació de ferrocarrils. L'objectiu, segons els organitzadors, és mantenir viu el focus d'atenció a Gaza. De fet, l'ofensiva d'Israel a Gaza des de l'octubre del 23 ha provocat més de 60.000 morts, segons el Ministeri de Salut palestí.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Canvis a les parades de les línies d'autobús interurbà B7 i B8 a la carretera de Rubí entre la rotonda de l'Hipòdrom i el Club Júnior per les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Els treballs, que començaran el dilluns 29 de setembre, tindran una durada de 4 mesos i afectaran la calçada lateral de la carretera en sentit Rubí. Les línies B7 i B8 passaran a circular per la calçada central, on es traslladaran temporalment les parades. L'accés als diversos establiments i empreses des del lateral quedarà garantit.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat es prepara per tornar a gaudir del Festival de Música Quilòmetre Zero, que celebrarà la seva segona edició aquest dissabte al Parc Ramon Barnils. L'esdeveniment, organitzat per la PUA, té l'objectiu de donar protagonisme a les bandes del territori i oferir una jornada festiva oberta a tothom. A partir de les 6 de la tarda, l'escenari acollirà les actuacions dels santcugatencs Robot Robert, Sibaritas, Eva Solà, Guatatiboa i diversos talents emergents sorgits de l'Open Mic. Els concerts no s'aturaran fins les 11, convertint el parc en un autèntic epicentre de la música local. Però el festival començarà molt abans, des de les 10 del matí. El públic trobarà l'espai familiar amb jocs gegants, pintacares i un gran fotocall on els més petits podran gaudir d'allò més. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Per tu, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I ara sí, quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, comença a fer xup-xup la tertúlia, una tertúlia, ja us ho dèiem, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui estem acompanyats, us ho hem avançat al sumari, amb la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, el Juan Merino, veí activista de la Floresta, i el Barroda, president de l'Ateneu. Avui volem posar el focus en la situació de la biblioteca Gabriel Ferrater. I és que aquesta biblioteca, que tenim ubicada al centre de la ciutat, està tancada des del 27 de juny pel desprendiment d'una part del sostre de l'equipament. Això ha suposat que els santcugatencs i les santcugatenques hagin disposat durant l'estiu d'un espai menys d'estudi, de consulta i de préstec de llibres, a més d'activitat cultural i també de refugi climàtic. Després de 2 mesos i mig del tancament de l'equipament, sembla que finalment han començat les obres d'adequació, uns treballs que diuen que es podrien allargar fins l'octubre. Feta aquesta premissa, i que això ja ens ve de llarg, ja n'havíem parlat en algunes tertúlies anteriors quan fèiem anàlisis de les biblioteques, quan es va parlar de fer una possible biblioteca a la Floresta, de la construcció de la nova biblioteca central, però clar, no podem descuidar els equipaments que ara per ara són els que ens funcionen. Quina importància creieu que té una biblioteca com un equipament municipal, tenint en compte que és dels serveis més ben valorats per la ciutadania?
Què vol que li digui? És evident que és important una biblioteca, molt important. El que passa és que si hi ha un defecte s'ha de solucionar. I per tant, si hem de tancar 3 o 4 mesos, doncs es tanca, però que es faci bé. Perquè és clar, el que no podem fer és dir, doncs, obrir una biblioteca que tingui uns petits defectes, no? A partir d'aquí, bueno, ens hem d'aguantar. Què vol que li digui, no? que digui.
Estàs molt resilient.
No, sí, perquè evidentment és clar, hi ha un moment que dius, escolta, volem que les coses siguin immediates, últimament volem que les coses siguin ja, i no poden ser ja, perquè les coses que són ja moltes vegades tenen els defectes que del ja, no? A partir d'aquí la reflexió, la prudència i evidentment arreglar les coses com s'han d'arreglar bé, doncs escolta'm, que s'arregli bé, ja està, i punto. No. Jo, aviam, em sap greu potser per la gent que no ho ha pogut utilitzar, però jo penso que el mes d'agost...
És una biblioteca amb alta demanda, més o menys.
Sí, és una alta demanda, evidentment. Hi ha diverses biblioteques també aquí a Mirassol.
Uh-huh. La Marta Pessarrodona a Mirassol, la Miquel Batllori a Volpelleres i la Vall d'Or a Vall d'Oreix.
A Vall d'Oreix també n'hi és. Vull dir, per tant, jo sóc partidari de fer petites biblioteques que siguin de proximitat, però no tingué que desplaçar-se massa la gent i tenir que fer, anem a dir, doncs, un gran pàrquing perquè puguin, anem a dir, utilitzar-se una biblioteca, no? Ja previst la biblioteca aquesta en el Parc Bernils, que probablement doncs, no serà una biblioteca, sinó serà un espai cultural. Més cultural, molt més ampli. No és ben bé una biblioteca, però vull dir, però que no sé si fa falta, potser. Que dius, quan dic això, la gent es posa molt nerviosa. Dic, no, vull dir, mirem si verdaderament no ens fa falta, i a lo millor doncs, potser la biblioteca aquesta que hi ha aixecant un pis més, potser podria també complir unes certes funcions. El que sí que, evidentment, ens falten són espais, també. Aquí a Sant Cugat ens falten espais. Som una població de 100.000 habitants, ja, i nosaltres ens falten espais de referència. El monestir no pot ser només l'espai de referència. Hem de fer altres centralitats.
Després, si voleu, abordem, perquè és un debat que dona per moltes àrees.
Sí, sí, i tant.
A ver, las bibliotecas son muy importantes para la ciudad, y no solamente por el hecho del préstamo de libros y de conocer realmente, bueno, todo lo que es el tema de la cultura, sino también para nuestros estudiantes, que ellos también aprovechan las bibliotecas pues para poder estudiar en un espacio muy tranquilo, de consulta, que no todo lo consultan en internet, sino también es un espacio de comunicación con otros compañeros, con otros estudiantes que pueden compartir. Claro, ¿qué ocurre? Que está en obras, pero también hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer un buen repaso. El techo no se cae de hoy para mañana, sino que se tendría que, en mi opinión, haber hecho este mantenimiento coherente. Y bueno, estas estructuras que son tan complejas y tan complicadas y tan necesarias, pues la prevención es extremadamente importante, y ciertamente creo que el ayuntamiento ha puesto y ha habilitado horarios y otras bibliotecas para que se pueda la ciudadanía poder acudir allí, pero a la misma vez también creo que a futuro quizás se tendría que plantear utilizar espacios que estén vacíos en estos momentos, pues para hacer unas mini bibliotecas o unos mini espacios en la Casa de Cultura.
Casa de Cultura
ya está a petar, está petar.
Ya
la pobre ya no llega. Sí, pero me entiendes, Alba, quiero decir, espacios que a lo mejor puedan estar, que se puedan usar para este tipo de imprevistos que pueden pasar ahora en la biblioteca, pero puede pasar en otras opciones, ¿no? Y bueno, pues estas colaboraciones, pero lo que la prevención es súper importante.
Juan.
Sí, bueno, el asunto de la biblioteca se ve de lo del... les obres aquesta que fan ara és la falta de manteniment durant molts anys, molts, no ve de ara, no ve ni un ni dos, o sea, una deixadesa total que ha hagut ahí. No sé si és culpa de l'Ajuntament directament o el responsable, per exemple, de lo que és de la brigada municipal que hi ha ahí, que són els que se cuiden de la qüestió municipal, de los edificis municipals, no?
Però hi ha d'haver una partida, perquè la puguin utilitzar.
Clar, ha d'haver una partida, però això no ha sortit d'aquests dos anys, ja ve de darrere. O sea, vull dir que si ara no havia per fer una partida d'això, abans sí que l'havia. I sí, estic d'acord en que té que haver una estructura més gran. Mira, nosaltres allà a la Floresta estem ja la primera vegada que se va demanar una... que ja venia de molts anys de lluita, fa l'any 17. Se va fer una declaració institucional per part de l'Ajuntament, aprovar per tots els partits polítics, de dotar a la Floresta d'una biblioteca.
Ho recordo.
El problema d'això és que també depèn de la Diputació, i sembla que a vegades els grups municipals se n'oblidin que cal ser realista abans de fer promeses, oi?
Sí, però és que aquest any ha tornat a sortir una altra vegada que els comuns l'han tret per la Floresta i l'Esplana, una altra vegada, estem igual. O sea, això se demostra de que no hi ha un plantejament perquè arribi a tota la ciutat. Hi ha una mena també de centralisme molt fora aquí a Sant Cugat. El que ara a Volpallera hi han fet una biblioteca sembla molt bé. El que hi han aprofitat la sobre que han posat Mercadona allí i facin una biblioteca sembla molt bé. Però no hi ha una voluntat de fer-la per als barris. Nosaltres allí la necessitem.
Clar, ja hi ha molta gent. Fa molts anys de reivindicada.
I a més, ja dic, està feta. O sea, si no hi ha voluntat política, no se farà res. Ara sí, això sí, perquè da... No sé, jo no estic en contra de que se faci la biblioteca a Eduard Bernil, no?
Aquí al Parc Ramon Bernil.
Al Parc Ramon Bernil. No estic en contra. Jo el que estic en contra és que se faci un projecte, se gasta una pasta ahí molt gran, quan els barris tenen la necessitat, no tenen la mínima infraestructura feta.
No voldria jo derivar altres tertúlies, però precisament un dels problemes de la mobilitat que hi ha en aquesta ciutat és perquè els barris no estan dotats, potser, de tot el que la ciutadania necessita pel seu dia a dia, des de biblioteques, a botigues per anar a comprar, per consumir, etc. Però no vull marxar, no vull marxar de tema perquè ens
anirà. No, però és que els equipaments municipals és d'una deixadèstia bestial.
Clar, el manteniment és un d'aquests problemes. L'Àlvar deia, és veritat que a vegades la ciutadania ho volem tot d'ara per ara i estem en un moment d'una societat capitalista que volem una cosa, sí, la demanem i la tenim al mateix dia. Doncs les coses no són immediates i les obres, evidentment, tampoc ho són. Ara bé, podíem haver evitat haver de tancar des de fa 2 mesos la Biblioteca Central si hi hagués hagut un pla de manteniment, perquè ja hem tingut altres episodis amb despreniments de sostre i problemes de climatització a la Biblioteca Central que es va construir amb tota la part cultural de la ciutat. Per tant, ha sigut potser una manca de manteniment, de previsió i d'inversió en aquests equipaments, que està molt bé fer-los. A tots ens agrada tenir nous equipaments i que donin serveis a la ciutadania, però un cop els tenim, pot ser que a vegades ens n'oblidem que calen inversions per mantenir-los al dia?
Però aquesta pregunta és capciosa, en certa manera. Perquè, clar, m'estàs dient que hem d'acusar els polítics perquè ho han fet malament. No. D'acord, molt bé, però jo miro cap al futur. Deliberadament ens arriba un moment que dius, bueno, el passat, els accidents també passen. Vull dir que no. Moltes vegades el manteniment es fa, però en un moment determinat, amb una cosa que està al sostre, que no es veu i que llavors cau, bueno, pot passar, vull dir, pot passar.
La directora de les biblioteques ja havia alertat de la manca de manteniment.
Sí, no, és, evidentment que ja portem una història d'aquest tema, no? Però arriba un moment que dius, bueno, què fem? Doncs arreglar-lo el més aviat possible i que vull dir que es posin les piles. Sí. I, verdament, doncs, si vols, criticarem a l'Ajuntament i criticarem el qui vulguis i els partits polítics el que vulguis. Però arriba un moment que dius, escolta'm, els fets són els fets i has d'intentar tirar endavant.
I hi ha d'arreglar.
Vull dir, hem estat 4 mesos. És un fallo, sí, però l'important és que s'arregli i que tiri endavant i cobrin el més aviat possible. I això és el que d'alguna manera...
Sí, a mi sembla molt bé, però això dintre d'un context de que, per exemple, tenint tot molt bé, la cosa funciona, i allà de... ha passat el que ha passat, diu, bueno, vale, no passa res, això no és normal que passi, ha passat pues, alguna cosa...
No, podria haver estat però, pitjor, clar, perquè
podria haver estat pitjor. Hasta ahí arribo.
Sí.
Però el que passa que és que no ha hagut el manteniment, no hi ha una estructura cultural en condicions aquí, és un ajuntament molt centralista, i doncs sí, clar que tinc... Jo, per exemple, jo sí que tinc que dir a los políticos, no tots, tot el que han estat aquí. Uno, perquè només que l'han fet, diu, bueno, jo vi una biblioteca, l'han fet en plan només per votos, quan llega l'edat de les eleccions, quan arriben les eleccions, i un altre perquè no han sabut convencer a los altres perquè això és necessari de fer-lo i lluitar. És una necessitat. Doncs, pues sí, és culpa de les polítiques que passa això. I clar, quan si no tenim la infraestructura necessària per omplir tota la... perquè el ciutadà tingui la... Tot bé, pues no, sí, clar que és part de los políticos. Sí, hay que criticar.
También hay que escuchar a las personas que en esos momentos están dirigiendo, en este caso, la biblioteca. Pues si ha habido quejas y ya se ha comunicado, es que hasta no hay que llegar al extremo de que realmente se derrumbe. Es que hay que escuchar y que vayan profesionales a que miren lo que está ocurriendo y, por supuesto, igualmente que se va a gastar el dinero, es que además luego se va a gastar el dinero y va a ser peor, porque quizás la prevención es más económica y quizás no hubiera hecho ni falta cerrarlo, ni falta hacer una estructura a lo mejor tan grande como la que están haciendo ahora. Es que la escucha activa es súper importante, sí. Y esto se nos olvida de yo no estoy hablando de ningún partido político, ojo, como dice mi compañero, esto no es de ayer ni de antes de ayer, ni de este equipo de gobierno, tiene que un equipo de gobierno que no ha escuchado ni los anteriores ni los de ahora. Entonces, claro, no solo a las elecciones, sino tiene que haber una prevención real para evitar una despesa mayor, que es que no nos damos cuenta.
Això és una altra.
Claro.
No, mira, jo no vull incidir tant en aquest assumpte, però nosaltres tenim un equipament allà a la Floresta que és molt necessari, que és el sociosanitari.
Sí.
Escolta, des de los temps de Recoder, nosaltres estem reclamant que s'arregle el sostre.
Clar.
Escolta, cada vegada que plou, l'ascensor no nos va. Entra aigua per tot costat.
Con el peligro que se supone, que te puede haber una
electricidad. A l'oficina, allà a la OAC, en l'oficina, tenim estalatites en el...
Que fort,
que fort. I des de
que fort.
El record de la conèixer la ingla, l'altra... O sea, escolte...
En un Sant Cugat, con unos impuestos que son un escándalo.
Ah, exacte.
És que hi ha lates per a recoger el agua. És que no, què vols dir?
O sea, a vegades també és veritat que hi ha problemes de com s'expliquen les coses o quan s'expliquen les coses, no? I aquí també entrem als mitjans de comunicació amb la nostra responsabilitat. Si bé que és veritat que almenys la percepció que teníem des de la casa, perquè quan es publicaven les notícies, doncs reps els comentaris dels usuaris i dels lectors, és que hi havia cert desconcert, cert desconeixement de què passava, de per què estava tancada la biblioteca i quan s'allargaria. Davant d'aquestes situacions de crisi, per entendre'ns, que tots els ajuntaments i totes les empreses passen i tenen contemplades, potser hauria sigut millor fer algun altre tipus de comunicació, tot i que ja sabem que ningú li agrada que li diguin que li tancaran la biblioteca, que no la tindrà durant tant temps i que evidentment és susceptible de crítica, ja ho sabem, i que tot ho és, però potser val més ser clar des d'un principi, per no marejar tant la perdiu, diguéssim, perquè les persones que són usuàries de la biblioteca tinguin clar i aleshores busquin alternatives. De fet, l'Ajuntament ha posat algunes alternatives, ha ampliat horaris de la Miquel Batllori i de la Marta Pessarrodona. No
que
ho sabem.
Aquesta opció l'han feta, sí. Per tant, s'ha obert unes hores... més la de Batllori i la Marta Pessarrodona s'han obert més hores i per tant s'han ampliat els horaris, no?
No, si solució s'ha posat, sí, està clar.
Sí, bueno, i òbviament es posa amb allò que diu parxes, no?
Lo que no et pot fer és dir, bueno, arriba lo que és el temps de los exámenes, que los estudiantes tenen que anar a estudiar i posar-te un cartelet només allà a l'entrada de l'edifici, i aquí poden venir els estudiants i tot, i no hi ha les condicions necessàries per fer-lo.
Hi ha una biblioteca molt a prop, que és de la d'Autònoma, que és grandiosa.
Que I està molt plena, Alba.
Està molt plena. Està molt plena, sí. Però que també la podem utilitzar, en certa manera. Sí. O sigui, es pot desplaçar. Evidentment, t'has de desplaçar, el que sigui, però vull dir, bueno, hi ha coses que d'alguna manera les tenim molt a la mà i moltes vegades no les utilitzem, no?
La qüestió és que el servei de biblioteques és un servei obligatori de compliment per un ajuntament, així ho marca la llei, i la ciutat ha de poder oferir aquest servei, perquè no tothom té...
Ni les eines
per traslladar-se, ni el temps per traslladar-se, ni les condicions físiques o econòmiques per fer-ho.
Aquest és un altre tema, el desplaçament dintre de... Per això jo deia que és centralista, perquè...
Per venir també a la biblioteca que hauria el Ferrer, també tens que desplaçar-te moltes vegades, si estàs a la Floresta, si estàs a Valldoreix, o si estàs a diferents llocs de Sant Cugat. Vull dir. Per tant, el desplaçament també l'has de fer igualment, no? I si pot ser sense cotxe, millor. Vull dir, si ha de ser a peu, millor, però clar.
És cap on caminen, mai millor dit, les ciutats.
Bicicleta, o el que sigui, vull dir, s'ha d'intentar buscar les solucions, no?
Però clar, si vienes caminant de l'Esplana o de la Floresta, ja explicaràs.
Sí, sí.
No?
Tenim una ciutat amb una idiosincràsia, una topografia especial, són 42, si no m'equivoco, quilòmetres parats de ciutat.
S'ha de fer la biblioteca, s'ha de construir la biblioteca, doncs, el més aviat possible, perquè, evidentment, és necessari, també.
Bueno, no és necessari que l'arreglen abans possible. Però jo crec que abans de fer la biblioteca central tenien que dotar a los barris d'unes biblioteques d'una dimensió que se pot utilitzar ja als barris. No vull dir que facin una gran biblioteca. No, una biblioteca justa per la gent dels barris.
Sí.
Que no se pot, que tinguin que desplaçar al centre. Però no, sembla que no, que se sortirà abans la gran biblioteca d'aquí del parc de Ramon Barnil.
Està pendent encara de fer...
Que no, sí, perquè cadascun...
Està aprovat.
És que cada alcalde, jo penso que cada persona, a cadascú li agrada quedar algo, quan se marxa el mandat seu, quedar, bueno, això ho vaig fer jo. Sí, això ho vaig fer jo. No? O sigui,
sí,
no, aquesta veritat, cosa, sí, no? Sí,
sí. Crec que es noti que ha passat ell per l'alcalde. Exactament. Bueno, això és la política, també. És intentar fer coses per la ciutat.
Però a vegades no va con los intereses de tot el poble. O sigui, els intereses més personals.
Com que la biblioteca no està a les nostres mans poder-la arreglar, i haurem de posar resiliència, Àlvar, i paciència fins que aquestes obres de millora estiguin fetes i sigui segur i confortable per tothom, també per les persones que hi treballen, que són les que hi passen més hores seri. Doncs haurem d'esperar, tant de bo ben aviat puguem dir que ja està en marxa i a ple funcionament, perquè realment és un equipament, i ho celebrem perquè és un equipament cultural,
un xic d'optimisme també va bé,
que funciona molt bé. Per tant, vol dir que hi ha interès per la cultura per part de la ciutadania.
A nosaltres nos agradaria ja la Floresta que el club de lectura que tenía nosotros ayer podían hacer conferencias y todos allá a la floresta.
A la floresta, como de humana,
no tienen, ¿no?, que desplazarnos aquí a San Cugat cuando ve alguna persona invitada, ¿no?, para las charlas, ¿no? Ah, yo penso que això és molt important i són uns quants allà.
Sí, sí, sí. I tant.
De fet, hi ha sobredemanda, eh? Ens explicava la directora de les biblioteques i l'Eva Tataret, que és una de les dinamitzadores dels clubs de lectura, o la Dolors Vilarassau, que també
fa moltes coses,
que clar, que el que passa és que s'ha quedat petita aquesta biblioteca per la gent que en fa ús, que jo crec que al final és una bona notícia a nivell cultural, però les criatures, que potser són els primers que comencen a posar el peu a la cultura, a la lectura, a través de la biblioteca, moltes vegades es queden sense el seu espai per fer aquests clubs de lectura, perquè no hi ha un espai dotat. Per
no,
tant,
nosaltres a l'Ateneu també fem clubs de lectura, i així, i també arriba un moment que...
I a les llibreries, la Paideia, per exemple,
Paideia també tenen. O sigui, hi ha moltes coses que d'alguna manera es va movent. Sort en tenim de la societat civil, que funciona, és tan o més important que la política, moltes vegades. Sí, sí.
Però
la identitat catalana no la fa, jo sempre dic que la identitat catalana no la fa la política, la fa la societat civil.
Exacte.
I la política la gestiona algunes vegades bé i algunes vegades malament.
Doncs
però,
mira,
dir, però evidentment hem de ser contents que hi hagi una societat civil activa i que puguem fer coses. Vull dir, això és que
si no fos per la societat civil activa, que hi ha, bueno, la quantitat d'entitats que hi ha aquí a Sant Cugat, si això estuviera en mans de la Junta de los Polítics, no sé com ho resolveria.
No,
us agafo el guant per la part de la societat civil, la part de la responsabilitat institucional, a un tema que ens afecta
directament
a totes les persones que habitem al planeta, i és que més de 60.000 palestins han estat assassinats per l'estat d'Israel a Gaza des de que va esclatar l'ofensiva per ocupar el territori l'octubre del 2023. Dos anys després, l'ONU reconeix oficialment que el que Israel està fent al poble palestí es pot qualificar de genocidi, i la plataforma Sant Cugat en Palestina ha organitzat diverses activitats al municipi per mantenir viu aquest focus d'atenció amb el genocidi. També sabem que diversos encuatencs a títol personal estan ajudant activament a la flotilla Global Summit, ho estan fent des de Tunísia. No obstant això, sembla que els partits del ple no s'han arribat a posar mai d'acord per fer un front comú. Exacte, i m'agradaria molt que no barregéssim el que és l'estat d'Israel també amb la religió, que a vegades es fan barreges que no arriben enlloc. Us sembla important que els partits polítics es posicionessin públicament sobre el genocidi a Gaza?
Jo crec, aviam, el que està passant a Gaza i l'estat d'Israel és una vergonya col·lectiva. Se'ns cau la cabra de vergonya el que està passant.
Si ho dèiem a Vilarassau al pregó de les festes de la Mercè.
Això, vull dir que d'alguna manera jo em dóna la sensació que evidentment estem en una situació que algunes vegades penso que és tan important el que passa allà, que el tema de la flotilla està molt bé, que d'alguna manera hi hagi gent, però això no soluciona res. Vull dir, els que s'han de solucionar són els estats i la comunitat europea i tot això. Vull dir, aquesta gent és el que ha de solucionar la cosa. La flotilla no ho solucionarà. Solucionaria, vull dir, tindrà una imatge concreta davant del món i tot així, amb un risc, evidentment,
molt elevat,
perquè Israel no està pel tema per bromes amb aquest tema, i per tant pot passar alguna cosa. O sigui, està posant un conflicte amb un altre conflicte. Ara Espanya i Mèxic i així estan intentant portar doncs vaixells allà
per protegir la flotilla,
perquè evidentment és un altre problema més afegit, no?
Un vaixell de l'Armada espanyola,
per exemple, no? Una cosa és, jo sempre dic que una cosa és l'estat d'Israel i una altra cosa és el sionisme. Són dues coses totalment diferents, perquè l'estat d'Israel, en principi, doncs sempre hem estat protegint, evidentment, doncs a la Segona Guerra Mundial va estar molt atacada, i per tant molts jueus van estar, a dir, sacrificats, i per tant doncs aquest tema és un tema complicat de solucionar, no? Són dues coses totalment diferents. I a part d'això, és que a mi em dona la sensació que el missatge que estem donant moltes vegades, potser vull que se m'entengui el que diré ara, que no hi ha una crítica al moviment de Hamas, que probablement era un moviment terrorista en el seu moment, i llavors doncs resulta que teòricament quan anem a fer les manifestacions, que jo penso que hem d'anar a totes les manifestacions que es facin aquí per reivindicar Palestina com a tal, que sigui un estat, però no veig, anem a dir, o sigui, la gent no identifica aquesta protesta amb estar en contra de Hamas. I moltes vegades la gent no hi va per un problema de que potser sembla que estigui defensant Hamas les banderes de Palestina i d'així.
Crec que són dues coses diferents, no? Igual, sí, però el sionisme i l'estat.
Per això, perquè diferent, que el poble... arriba un moment que... Perquè, clar, perquè si no tindríem que haver-hi un milió de persones al carrer. Hauria d'haver-hi un milió de persones.
Aquí, Alba, que hi ha dues coses diferents. Una cosa és el poble d'Israel i el poble de Palestina, i otra cosa és Hamas i otra cosa és Netanyahu. És que són dues coses distintes. És a dir... yo entiendo que lo que hay es un odio extremo de una persona como es el líder israelita y bueno, es una zona muy compleja, muy complicada, es un polvorín, lo ha sido siempre. Y ahora no, antes cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y no sabía y no se conocía, pero ahora se sabe y se conoce. Por lo tanto, vuelvo a insistir, una cosa es el pueblo palestino, lo que se está cuidando es intentar que el pueblo palestino no siga muriendo.
Bueno, claro, el problema es que eso sembla que no estigui pasando.
Claro, y no nos olvidemos además que defendiendo también a todo lo que es todo el tema palestino, no nos olvidemos que los derechos humanitarios que tienen jamás no tienen nada que ver, porque ni las mujeres, ni los derechos humanos, ni muchas cosas, pero es que luego, miras, la otra parte el extremo israelita y el extremo de Netanyahu, y tampoco hay derechos humanos, porque si hubiera derechos humanos no estarían matando como están matando y dejando morir de hambre.
Entonces es un polvorín, literalmente. És evident que és un genocidi.
Evidentemente.
No ajuda gens, per exemple. L'altre dia em va entrar que el pati de llibres va estar posat... Això no ajuda.
Tenia una pintada que se'ls
acusava de... Perquè arriba un moment que dius, bueno, on estem, no? A partir d'aquí, on estem? Pancartes, sí, totes les que vulguem, totes, i per tant, i molt més que es necessitarien. Necessitaríem que sortíssim molta gent al carrer. No solament la flotilla, hauríem de sortir tots aquí, a Catalunya, sí, però... hauríem de sortir tots al carrer, hauríem d'haver-hi un milió de persones protestant, perquè la flotilla està bé, però crea un altre conflicte sobre el conflicte. Sí. I llavors resulta que com ho gestionem, això? Sí.
Juan.
Aquest problema és el que em preocupa,
però,
no?
Però és que arribem tard. Arribem dos anys tard. Arribem dos anys tard. Recordeu Pins del Vallès. Recordeu Pins, el col·legi Pins del Vallès.
Sí, sí.
Hi havia molta gent i se va diferenciar, des d'un principi se va diferenciar el que era Hamas i el que era el poble palestí. Clar. I se va criticar el que va fer Hamas, perquè no se pot fer una barbaritat com se va fer. Se va criticar molt, des de molts angles. Eh?
Sí, sí, sí.
Però el que passa que és que és el mateix, mira, que quan actuava quieta. Imaginin perquè hi ha un comando en un poble, va i bombardea en el poble. Un estat con la tecnologia tan grande, con lo que ha demostrat ja, que és que poden assassinar a qualsevol persona en qualsevol lugar del món, sin afectar a ningú més. Porque recordemos, cuando los asesinaban, nada más que agafan el teléfono, que fa unos años ya.
Amb aquests dispositius que hi havia als telèfons mòbils.
O sea, podían tranquilament agafar a la gent de Hamas, perseguir a la gent de Hamas, sin fer la massacre de Palestina.
Però
lo que passa que és que...
Hamas és un invent d'Israel.
Vale, bueno, sí, però a part...
Hamas és un invent d'Israel en el seu dia.
Com tant altres.
Vull dir, per tant, a partir d'aquí...
Hi ha un apoyo increíble de Estados Unidos.
No ve de aquí ara.
No, clar.
Tengo en compte que, bueno, sí, el poble d'Israel una cosa, de Netanyahu, ojo, però és que el 80 o el 85% de la població està. Sí, des del moment que hi ha un estat com Israel, que la seva població considera que els que tenen enfront, els àrabes, són animals, són persones deshumanitzades, doncs ja he acabat.
També val a dir que hi ha hagut manifestacions a dins d'Israel de persones discrepants amb el govern de Netanyahu i demanant el fi.
Bueno, muchos militares, com demostren, no estan, clar.
Però ja s'arriba tard, s'arriba molt tard. O sigui, Europa ha arribat tard i el món ha arribat tard a aquest genocidi total i absolut. Perquè des del primer moment de que Netanyahu va començar a bombardear hospitals, col·legis i tot, això no se perseguia a Hamas. No pot dir, o sea, no sé, és que és una cosa que no
teniu la sensació que hi ha una sensació de frustració i de tenir les mans lligades per part de la població civil davant d'un conflicte d'aquestes dimensions, no? Al final, la Global Summit són persones a títol personal, evidentment activistes, que han posat la seva vida en risc, absolutament, per dur aquesta tasca d'ajuda i també de visibilització del conflicte, no oblidem, que també per això serveix la Global, la Global Summit. Tenim dos veïns de la ciutat que estan en aquesta flotilla invisible per fer possible aquest viatge des de Tunísia. Fins a quin punt, no, les institucions han d'assumir la seva responsabilitat com a representants polítics del poble perquè les persones a títol individual no hagin de posar la seva vida en risc, perquè la sensació d'impotència que té molta part de la ciutadania és enorme.
Sí, no, però vull dir, aviam, tot el menjar que puguin portar aquesta gent a la flotilla i així està aturat, i per tant hi ha una, em sembla que els italians, la Meloni ha dit que evidentment que els descarreguin a prop de Gaza, però que no invadeixin el territori i que el portin per la terra, diríem.
Les fronteres estan tancades.
Per això, que d'alguna manera, aviam de quina manera es poden solucionar aquestes coses. Sí. Jo penso que és un tema molt important
i molt complex.
Importantíssim, que evidentment ens ho han de solucionar els governs i els estats. Sí. Per això està la política.
Sí.
És que arriba un moment que dius, clar, i després justifiques que dius, no, a lo millor hem de justificar les armes per defensar, anem a dir, la política. No, és que arriba un moment que la justificació de les armes mai, mai ha d'estar per davant de les coses.
Quan, mira, ara em recordo
la societat, quan la societat civil té que sortir al carrer, és un fracàs de los governs, de tots els governs. Sí, és un fracàs total de la política, de la diplomàcia i de tot.
Sí, però ens arrastra, arrosseguen nosaltres
i amb vergonya. Nosaltres arrastrem ara els governs, perquè se ha demostrat que des de la volta d'Espanya se ha demostrat que el món s'ha començat a aixecar. És la societat civil la que ara està. Aquest govern, bueno, ja sabem lo que corre tota Europa i tot el món de l'extrema dreta. Lo que hi ha ara en la política,
sí, però
no?
Va augmentant, però aquest és el problema.
Sí, sí, bueno, pues sabeu què fem per recortar-lo.
Pues ja parlarem en una altra tertúlia perquè estem fora de temps.
És que és un tema complicat i molt llarg.
Complex. I que no podem solucionar, evidentment.
S'ha de tenir molta generositat i moltes, bueno, arriba un moment que dius, bueno,
en 20 minuts.
Serà complicat.
Àlvar, Juan, Mònica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Que passeu una bona setmana.
Vinga.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Aquí estem a punt. Fogons i davantal, doncs nosaltres estem ja preparadíssimes. Joana Molins, bon dia.
Bon dia a tothom.
I bé, nosaltres ja anem parlant de el que són aquests àpats de festa major, que els hem de començar a tenir pensats una mica.
Sí.
I àpats que podem fer en dies festius. Avui què portes per això, Joana?
Avui és temps d'albergínies,
sí.
I les albergínies poden fer de moltes maneres, però jo he fet un conill amb albergínies.
Apa, mira, molt bé, no?
Sí.
Sí, està bé una cosa,
queda, això. Queda bo, molt bo.
Mm-hmm. Molt bé, vaig provar el gazpacho.
I què?
Boníssim.
Te va quedar bé? Veus?
Molt ràpid, eh?
I ràpid.
Sí que et sembla que, com que són molts de productes, sembla que no.
No,
vas posar-ne dintre l'aix, vinga, ja, boníssim,
ja, ja
eh?
Ja ho tens a punt, molt
tres
bé.
Tres dies, perquè comentàvem, tenim que estar més dies a la nevera, quants dies es poden conservar, i tu em sembla que es vas dir tres
sí,
dies,
tres,
eh?
Sí, 3 o 4 dies, perfecte, perquè com que, esclar, la tomaca que tu guardes ja té el vinagre, la sal i tot,
clar,
ja es conserva.
Clar.
Ara, si allà hi tiressis les verdures aquestes, mm-hmm, potser no es conservaria tant, mm-hmm, perquè la verdura a vegades fermenta.
Aquí està,
però com que ja ho poses a part,
mm-hmm,
doncs ja està.
Fantàstic, Joana, va, vinga, anem
molt
amb aquest conill amb albergínies.
Sí, un àpat de festa major i que varia una mica de tot el que fem sempre.
Mm-hmm.
I a més el conill, a mi m'agrada de totes maneres, rebossat, fregit, en xamfaina, De totes maneres, a tu no?
A mi en xamfaina, la xamfaina que ens vas dins...
I en gambes, està boníssim.
En gambes, tots en gambes.
Si no us agraden les albergínies, feu el mateix, i llavors unes gambes. Si us agrada el mar i muntanya,
mira, està bé,
si us agrada el mar i muntanya, sí, molt bé, un parell de gambes per cada un, no cal moltes, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs
sí, sí,
queda molt bo.
Doncs vinga, va, anem
bueno, a despuntar. Doncs que farem un conill... Normalment jo el compro de quilo i quart, eh? Més gros no. A mi no, els conill gros no m'agrada. Uh-huh. Per la brasa sempre el compro hasta de quilo. Però per quatre persones, això, un conill, tres albergínies, una ceba, cinc cullerades de tomàquet natural, un cap d'alls, un tros de canyella...
Un cap d'alls, què vols dir? Tot una cabeça, vale.
Un tros de canyella, pebre vermell dolç, un bon raig de vi blanc, sal, oli i pebre. I un litro d'aigua per fer la salsa. I llavors, hi posarem també la feina, enfarinar aquestes albergínies, i per la picada hi posarem ametlles, julivert, un trosset de xocolata negra, sempre que cuinem ha de ser negre, eh? I llavors aquests alls curtit, que ja us expliqué ara, més que els farem la picada.
Ah, molt bé. Doncs bé, encenem els fons,
Sí, de moment una mica fort. Posem oli, que estigui bé, rentem el sempre rentat, el seguem, i llavors el salpebrem sempre en sal i pebre. Ara és molta moda aquest pebre de moment, aquest del blinet. A mi, segons què, no m'agrada aquí el groc. Sempre pebre normal, el blanc i el negre, aquest.
Sí.
I el que hi poso, eh? Llavors, quan el tenim, el primer li diem al nostre carnisser que ens el talli octau, separi les espatlles, les cuixes més petites i tot això. Ens posem aquest conill amb aquesta cabeça d'aix i un tros de canyella d'una branca de canyella a la meitat de la meitat. La lliguem amb un fil perquè no se'ns desfagi, llavors ens quedin aquells trossets que trobem. Agafem un fil de cosí i la ben lliguem, i així no se'ns mou. Doncs ja llavors comencem a rostir el conill amb aquesta cabeça d'aix. Quan aquest conill que ja està rostit, el separem. El separem, el reservem en una plata, i llavors agafem la ceba i la posem. Sofregim aquest oli que hem fregit aquest conill.
Val, ceba sola.
Ceba sola. Agafem que la ceba es quedi rossa, no calisada rossa. Quan la rostirem aquest bon raig de vi, perquè es pugi...
El raig que...
Mig got de vi, sí, o una mica més, eh? Uh-huh. Doncs deixem que s'evapori aquest vi i tirem la culleradeta de pebre vermell i ho deixem tot això que aquesta tomaca se'ns cogui. Uh-huh. I anem tirant una mica d'aigua, d'aquesta aigua que ja hem posat en pot, que ens quedi, i anem tirant aquesta aigua perquè no se'ns agafi.
El pebre vermell és dolç o...?
Vermell sempre dolç, si no dic el contrari, sempre dolç. Uh-huh. El picant ens quedaria molt picant. Uh-huh. Com ja hi tenim l'alat, ja hem posat obre, doncs estic petit una mica de res de sal. Ai, aquesta picada, aquest sofregit. Quan fregim ben passat, agafem aquest conill i passem aquest sofregit, o que et diré dos o tres minuts, que ens agafi la sucia d'aquest sofregit. I llavors ja hi podem posar l'aigua. L'aigua que cobreixi, però no molt, perquè ja hi temps, eh?
Va.
Ens el deixem aquest.
Anem a deixar el que ho comentes. Deixar que vagi llavors, a depurar l'aigua.
No, el tapem, sí? Després ja el tapem, perquè aquesta aigua no ens evapori, perquè si el deixem destapat se'ns evaporia, el tapem i el deixem baixet. Mentrestant ja fem la picada amb l'all, els alls aquests que hem rostit, els apelem, els
aquests
hi traiem...
Aquests alls, Joana, que dius que rosteixes, els rosteixes amb la pela i tot?
Sí, tot. Val. El rento i també amb la pela i tot. Mm-hmm. Llavors, apelem, els hi traiem sempre el grill de dintre perquè ja veurem què ens queda, i aquests alls que hem rostit els posem a dins el vas batedor. I posem el julivert, i posem aquestes ametlles, i posem un tros de xocolata.
Exacte.
I això ho batem bé, amb una mica...
El tros de xocolata ve a ser
una presa, no? Sí,
una. Treus, sí, d'acord.
Una. Llavors això ho atem bé. Mentrestant ja haurem tallat les albergínies, els haurem rentat, els haurem pelat de dos cantons, jo sempre ho dic, la pela dos cantons, dos laterals jo pelo, i llavors els haurem tallat gruixos de dit,
sí,
més o menys, perquè no se'n faci, els haurem salat i els haurem deixat tallar una mica que suïn.
Molt bé.
Els farinem una mica, els llegim i els amb un absorbent. Quan tinguem la cassola ja feta que el nivell farà la picada, i un quart més, un tres quart, un poquet, perquè són terç. Quan tinguem tot això fet, mengem el mateix dia, hem posat les albergínies a sobre. Si ho mengem l'endemà, jo normalment les albergínies hi poso la mà.
Va.
Perquè no se me desfagin. Clar. L'endemà, quan ho escalfo, com que l'albergínia està molt tova, li poso al voltant i més escalfo i ja l'albergínia agafa el gust.
Ah, molt bé.
I ja
bé.
Ho tenim.
Caram.
Ho ratifiquem de sal, el nostre gust, ja ho tenim.
Un àpat molt fàcil de fer, bastants ingredients...
Sí,
però bé,
són senzills. Sí.
I si volem posar-hi les gambes, les hem de posar també a l'última hora?
Sí, llavors si volem posar les gambes fem aquest conill, tal com he dit, i a l'última hora fregim una mica aquestes gambes, però repassades un moment, perquè jo per no posar-los ben crues un moment. I aquella mica de suquet que ens fa aquell oli que hem fregit les gambes, també li tirem a sobre.
Bo,
I posem les gambes al costat. I queda molt i molt bo, eh? Molt. Caramba. I és diferent, és de festa major.
És un àpat, realment,
sí. Doncs... I rep tres gambetes si són petites i dues si són grosses, per cada un. Per cada un, vull dir que no és que sigui un plat molt car.
De totes maneres, sí que també m'he donat compte que el que és l'albergínia també hi tires la sal perquè tregui tota...
Sí, perquè tregui una mica, que diuen que ha de suar una mica. Ara les albergínies estan... molt bones,
el punt,
molt.
Fa servir aquelles que són com blanques?
Jo vaig fer servir aquesta, que és lila. La blanca, saps què passa? És massa tova.
Ah, potser sí.
Sí, l'he provat i trobo que el gust no té tant de gust.
Ah,
jo hi faig servir, en aquesta ocasió era la ratllada, i si no la negra. La negra, que és la que sempre posem.
Molt bé, doncs un conill amb albergínies, que repetirem els ingredients, si no els heu tingut prou temps d'agafar-los. Tingueu en compte que és un àpat que pot quedar molt bé, molt bé, el dia abans millor. No,
i si són dos dies, posem la cassola a la nevera, i llavors aquell moment o l'acabem amb una cosa o l'acabem amb una altra.
Està bé. Així és en dos dies també.
Sí, ja està tres. Sí, perquè ara aquesta la festa, quan venen festes, has de fer les coses, jo congelar-les, si ho puc evitar, no ho congelo pel mateix dia. Ara, si me'n sobra, sí, eh? Si me'n sobra, ho congeles i escolta, perfecte, eh?
Jo, de totes maneres, encara que sigui això del congelat, tot i així, el que és congelat no m'acaba de, com se descongela, d'acabar d'agradar.
Poder perquè no ho traieu força temps.
Potser sí. Perquè si allò s'hauria de treure un dia per l'altre.
Un dia per l'altre, sempre. Sempre, perquè llavors, si tu aquella cassola la poses ràpida, no agafa el gust. Si tu la deixes a la nevera un dia abans, el tàper que tinguis, hasta dos dies, el que tinguis queda perfecte.
Fantàstic. Vinga, anem a explicar d'altra vegada doncs aquests ingredients,
doncs,
i vinga, i més qüestió d'anar-lo a buscar i preparar-lo.
Un conill, a les tres albergínies, una ceba pel sofregit, les 5 cullerades de tomàquet natural, un cap d'alls, un tros de canyella, el pebre vermell dolç, un bon raig de vi blanc, sal, oli, pebre, l'aigua, un litre d'aigua, més o menys, la farina per enfarinar aquesta albergínia, i després, si voleu que el suquet us quedi una mica de rem més espès, quan tingueu el sofregit fet, poseu una cullereta de farina de postres.
Escolta'm una cosa, però la farina no quedarà remullada, Joana?
Si tu la fregeixes amb el sofregit, no.
Ah, val.
Clar, però l'has de fregir, eh? L'has de fregir una mica i tirar-hi llavors la farina. Llavors us quedarà més espesset. Però com que ja hi posem les ametlles, també dona espessor, eh? Però a mi m'agraden els sucs espessos, perquè si no sembla aigua.
Sí, no,
com tu presenten un plat tot el cantó al voltant, sembla aigua bruta.
Sí.
Però a mi m'agrada espès. Llavors, per la picada, aquestes 15 ametlles, aquest julivert, aquests alls que hem rostit que els hi posarem, i ja està.
Molt bé.
Ja ho tenim.
Fantàstic. Doncs un àpat que podem tenir-ho molt en compte. Si voleu fer-hi doncs, una miqueta més de força, de festa,
hi
posem gambes.
I és un plat diferent.
Sí.
I és més de festa.
És més de festa, fantàstic. Doncs, bueno, Joana, moltes gràcies.
Gràcies
agafem,
a vosaltres.
Agafem bona nota i bé, només hem de fer que provar-ho, fer-lo i servir-lo.
Ja em direu a veure què.
Perquè hi ha vegades que aquestes gambes així es posa més aviat amb el pollastre.
Sí, el pollastre amb escamarlans.
Sí.
Sí. Però el conill amb gambes, boníssim.
Ha de ser una cosa molt diferent,
sí,
eh?
Molt diferent.
Molt bé, Joana, gràcies.
Molt bé. Vinga, adéu-siau, fins la setmana vinent.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Donem gent que va per feina però que mai es fa notar. Donem dones que s'enfronten als babosos i als babaus. Donem homes que són nobles i decents. Donem boques que no callen quan tot va contracorrent. Donem gent que planta cara i que no es deixa trepitjar. Donem vols que volen pluja perquè es volen mullar. Els que no s'amaguen sempre sota el jazz. Donem roba. rostres amb arrugues d'estima. Ei, dona'm! Dona'm gent que diu les coses però també sap escoltar els que no giren la cara quan l'insult els vol fer mal. Dona'm nens que creixen lliures i contents. Dona'm llàgrimes i riures, dona'm força i dona'm temps. Dona'm gent que no es resigna, dona'm gent que vol lluitar i que ho fan amb un somriure que despista el capital. Dona'm ulls que ben oberts volen mirar. Dona'm llavis que et rescaten del passat. Ei, dona'm! Aquells que reben coces però s'aixequen amb pols nou. Dona'm gent que escolta els febles i els absents. Dona'm els que tenen por però són valents. Ei, dona'm! Ei, dona'm!
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Wine. Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes, with you I am fine. I get lost so I'll follow the light to your moments we share. Love's truest meaningless when you're not there. Will you wait? Will you wait for me? There's always a space in my heart.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Don't you ever leave me sad and blue. Don't you ever tell me we are through. Don't you ever hurt me if you do.